Pero i Àlex Martini. Amb aquesta informació cultural arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà a l'informatiu matí de les 8 i que acabeu de passar un bon vespre de Reis.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. Vetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. El diccionari ens diu que present és que es troba en el lloc on és algú, on s'esdevé alguna cosa. També que existeix en el moment actual. I això ens ha fet pensar que vivim pensant més en el que ja ha passat i en allò que encara ha de venir que gaudint del moment present. Escrivia Feliu Formosa, dramaturg, poeta, traductor català que avui té 91 anys... Quantes més coses puc recordar, més sent que tot comença. Tot just ara el desig es fon a la memòria. Viure el present absolut, que és el somni. És a dir, viure el present absolut sense por a despertar-se.
Pensar en blanc i negre, prou de jugar amb falses pors, prou d'amagar les ferides, feina de tatuadors. Prou de copiar antigues modes, prou de versionar els records, prou d'evitar aquest nou dia, prou. Vivim el present, que el passatge és història i el futur no existeix. Vivim el present, que el passatge és història i el futur no existeix.
Ser en el present també s'aprèn amb tècniques i disciplines com el mindfulness, una pràctica de meditació d'atenció plena. Loli Carballal Boades és instructora de mindfulness, professora acreditada en reducció de l'estrès basada en l'atenció plena, i ja li donem la benvinguda entre avui i demà. Loli, com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies per la invitació i estic encantada d'estar aquí. I xerraré en castellà perquè m'és un poquet més còmod, sobretot si tenc que xerrar de coses més profundes, com és el mindfulness. I nada, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Estic encantada d'estar aquí.
I nosaltres de tenir-te. Avui que xerram de present, que jo crec que és una paraula que sortirà molt en aquesta conversa, però que t'apareix si començam explicant per als nostres oients, que tothom tingui clar, encara que sigui breument, en què consisteix el mindfulness.
Sí, bueno, yo empezaría también por un poquito hablar de los orígenes, ¿no? El mindfulness pues nace en la India, hará aproximadamente unos 2.500 años, la fecha no es exacta porque puede ser incluso un poquito más, y viene de la palabra sati, que es recordar, ¿no? Ese, traer ese recuerdo, ¿no? Cuando recordamos pues nos vamos al pasado, pues traer ese recuerdo pues al momento presente, traerlo ahora, y vendría de allí. Pero, por ejemplo, la definición que da Jon Kabat-Zinn, que es el creador del curso de 8 semanas de Mindfulness de la Reducción del Estrés, el MBSR, él define el mindfulness como aquella conciencia que surge al prestar atención en el momento presente de una manera deliberada y sin juzgar. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que prestamos atención a la experiencia del momento presente sin valorar si me gusta, no me gusta, si esto lo quiero, no lo quiero, si es agradable, desagradable... ¿No? Es estar con lo que va sucediendo momento a momento, sin tratar de cambiarlo, y siendo conscientes de ello también.
I de jazz...
Esto sería un poquito de una manera muy resumida.
No, no, però a més s'ha de provar. Vull dir, a vegades la dificultat d'entendre no és tant l'explicació, sinó que s'ha de provar, no? També s'ha de practicar, però ho has explicat perfectament. Ja ha sortit la paraula present a més de dues vegades. I també has parlat d'estrès, de reducció de l'estrès. La pràctica de mindfulness repercuteix directament en la reducció de l'estrès? Diries que és una de les conseqüències positives que té?
En general se ha demostrado que sí, en general, porque después, claro, cada persona es un mundo.
Ya.
Y de una manera general se han hecho estudios, sobre todo en el curso de 8 semanas de mindfulness de la reducción del estrés. Tiene bastantes estudios científicos que han sido publicados en revistas científicas y que han demostrado que hay esa relación entre practicar mindfulness y que se reduzca el estrés. Entonces sí que hay una relación. Es verdad que, como he dicho, pues hay personas a las que no les tiene por qué ir bien practicar mindfulness, pero en general, en mi experiencia, es que sí.
I perquè sigui efectiu, l'hem d'incorporar en el nostre dia a dia, més enllà de, pues, me'n vaig a una classe o una sessió de mindfulness 2 o 3 vegades a la setmana. L'hauríem d'incorporar en el nostre dia a dia?
Exacto, es que hay que incorporarlo al día a día. Aquí es importante decir una cosita. Sobre todo es crear ese hábito. Por ejemplo, el curso de 8 semanas de mindfulness de la reducción del estrés ayuda a crear ese hábito. De hecho, pues la invitación en el curso es a practicar 45 minutos al día, entre 40 y 45 minutos al día, 6 veces por semana,
ya,
que es bastante.
Sí.
Pero una vez que lo has incorporado, estas 2 o 3 sesiones podrían ser suficientes, porque en el mindfulness no solamente es disponer de una cajita de herramientas, que también lo es, tú dispones de una cajita de herramientas que se te enseña a ello, pero es una forma de estar en el mundo, una forma de estar en la vida. Entonces, también hay prácticas informales, el practicar de una manera sentada o tumbada, porque también hay prácticas para estar tumbado o de pie. También están las prácticas informales, por ejemplo, nos pasa a muchos, ¿no?, que estamos en la ducha duchándonos y ya estamos pensando, ya estamos organizando el día a día y nos perdemos ese momento de la ducha, ese momento de darnos cuenta si el agua está caliente, si el agua está fría. Y, por ejemplo, también yendo al trabajo, ¿cuántas veces cogemos el coche y ya hemos llegado al trabajo y no nos hemos dado cuenta de nada? Mindfulness rompe ese piloto automático, pero en el día a día. Por ejemplo, para mí es un punto de atención cuando estoy haciendo cosas por la casa, llego a un sitio y digo, ay, no me acuerdo por qué he venido aquí.
Sí.
Es que no estamos presentes.
Yeah.
Entonces, no solamente es sentarte y meditar o tumbarte y meditar, sino también es incorporarlo en tu día a día. Entonces, no hace falta, o sea, sería suficiente ir 2 o 3 veces por semana a un sitio que te ayude a practicar ese mindfulness. Si después tú también haces las prácticas informales.
Clar, clar, i ho incorpores i ho fas un hàbit de vida, això tan important.
Exacto.
I tan complicat de vegades, però amb acompanyament i amb tècnica i amb aquesta caixeta d'eines que ara deien a l'Oli, se pot aconseguir. I tu deies, ara donaràs un curs oficial de 8 setmanes, parlaves de que de dedicar 45 minuts 6 vegades a la setmana, 6 dies a la setmana, algú dirà, buf, jo no tinc temps per aturar-me. Què contestaries?
Bé, si tu quieres hacer este curso de 8 semanas, ahí tiene que haber una implicación importante. Porque necesitas crear ese hábito, sobre todo si partes de cero. Pero una vez, entonces tienes que sacar ese tiempo. Si quieres hacer el curso de 8 semanas, realmente tienes que sacar ese tiempo y va a ser un esfuerzo. Pero una vez que has acabado ese curso de 8 semanas, como he dicho antes, puedes combinar, por ejemplo, un espacio de tiempo de 20 minutos, media hora, y lo puedes sacar, por ejemplo, ¿cómo? Hoy en día resulta, me es muy fácil dar, porque esta pregunta me la hace mucha gente. Es muy fácil sacar esta media hora. ¿De dónde? De quitarnos espacio de estar en las redes sociales, de estar en Instagram, de estar en Netflix, de estar pendientes tanto del WhatsApp. Pues de allí sacar un espacio de media hora. Es verdad que cuando haces el curso es más complicado, pero una vez que lo has terminado, sacar un espacio de media hora no es tan difícil si quieres la intención.
Sí,
y después,
sí, sí,
pues practicar informalmente. Entonces, 20 minutos, media hora. Es verdad que vivimos en un mundo con muchas prisas, pero si queremos ese espacio, lo conseguimos.
Totalmente.
Entonces,
sí, sí,
yo creo que sí, vamos, que no es tan... que es difícil practicar mindfulness, però se puede hacer, perfectamente.
Parlaves de situacions, a la dutxa, dins el cotxe, quan anem a fer feina, quines pràctiques senzilles mos podrien ajudar a estar més presents sense necessitat de fer grans canvis, Loli?
Por ejemplo, realmente lo que yo pienso es que no hay que hacer ningún cambio, ni siquiera grandes cambios. Simplemente aprender a practicar y a estar presentes, que es muy difícil, pero es posible, porque a nuestra mente le encanta ir al pasado, ir al futuro. Pero como digo, no hay que hacer grandes cambios, sino buscar ese espacio de tiempo para la práctica de la meditación formal y luego también para ser conscientes de lo que estamos haciendo día a día para poder estar más presentes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, una práctica de atención en la respiración, que pueden ser 10 minutos, 5, 3, 10, 20. También, por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica del stop, que la puedes practicar muchas veces a lo largo del día, que es stop, paro. Tomo una respiración, pues una o dos respiraciones profundas, observo cómo está mi mente, observo mis emociones, observo mis sensaciones físicas y después prosigo, pero de una manera más consciente. Y esto forma la palabra stop. Entonces, de vez en cuando, por ejemplo, vamos también andando rápido por la calle, a ver, un momento, puedo ir más despacio, pues ir con lentitud, observando a las personas que nos cruzamos. A lo mejor escuchando nuestro caminar. Es que quiero decir que si uno quiere, no es tan complicado introducir el mindfulness en el día a día.
I això no només llibera estrès. Quines altres conseqüències positives? Perquè t'estic escoltant i sí, segur que hi ha un component de controlar l'estrès, que a més també és la teva especialitat, però a què més mos ajuda a tenir consciència de tot el que tenim en el voltant del nostre cos en el moment present?
Por ejemplo, lo que yo he observado, ¿no? De la gente, pues más alegría. La gente está más contenta después de hacer el curso de 8 semanas. Es lo que me transmite. Más calma, no solamente para reducir el estrés, sino más calma en general. De hecho, las personas pueden hacer el curso de 8 semanas porque quieren aprender a meditar. A lo mejor no tienen en ese momento un estrés concreto. Luego también, pues eres más consciente de tus pensamientos, que eso es importantísimo para mí. Fue mi auténtica revolución, saber que yo no era mis pensamientos, no estar tan identificada con lo que estás pensando, ser consciente de las emociones, ser consciente de las sensaciones físicas, ¿no? Porque un pensamiento te puede llevar a una emoción y la emoción a una sensación física, es decir, saber distinguir, ¿no? Un poquito qué es pensamiento, qué es emoción, qué estás sintiendo, ¿no? Porque muchas veces también estamos desconectados del cuerpo y todo esto te ayuda el mindfulness. Entonces, también, por ejemplo, reaccionas menos porque estás en más calma, reaccionas menos ante las cosas, ante las personas. No sé, yo como profesora de mindfulness, a mí, por eso me dedico a esto, fue en mi caso, que no tiene por qué ser así para todo el mundo. Fue un cambio importante.
¿Tú quan t'hi vas trobar amb el mindfulness, amb aquesta tècnica?
Pues por casualidad. Por casualidad me hablaron de un curso. Bueno, no empecé con el curso de 8 semanas. Me hablaron del mindfulness, al cual yo no lo conocía, y tuve un primer contacto. Y en mi caso, que ya digo que no siempre tiene por qué ser así. Incluso hay gente que ni necesita el mindfulness, porque ya nacen con un estar muy presente, pero en mi caso, fue un amor a primera vista. Y esto que te digo, el de repente ser consciente, como que yo no soy mis pensamientos, y poder estar parada más de 10 minutos. Yo era una persona muy activa. Y eso de estar 10 minutos paradita, dije, ¿qué? ¿Puedo hacerlo?
Y lo podías hacer.
Y, evidentemente, y tanto, no 10 minutos, horas.
Ja. I estar present, que és la nostra paraula d'avui, no vol dir deixar de pensar en el futur o ignorar problemes, no? Tot això com s'equilibra?
Bueno, es que no es contradictorio, es decir, la vida es así y además que es necesario, tenemos que planificar, tenemos que hacer planes, tenemos que organizarnos y el mindfulness no es no organizarnos o no hacer planes, es darte cuenta de lo que está, bueno, entre otras cosas, es darte cuenta de lo que te está diciendo tu mente. Por ejemplo, tú tienes un proyecto de trabajo y claro que tienes que organizarlo y claro que tienes que planificarlo y aprenderlo y estudiarlo y pensar cómo lo vas a hacer delante, por ejemplo, si es delante de tus jefes. Pero una cosa es eso y otra cosa es de repente notar que estás, por ejemplo, muy nerviosa, Y es porque tu mente está pensando, uf, si lo hago mal, voy a hacer ridículo, o incluso más extremo, estoy poniendo un ejemplo exagerado, que te van a echar del trabajo. Mm. Entonces, nuestra mente es muy, muy puñetera porque está diseñada para eso y porque nos ayuda en cierta manera para la supervivencia, pero en otras ocasiones es muy puñetera y tenemos que saber un poquito qué es lo que estamos pensando.
Uh-huh. Y por això diu una Loli que no som els nostres pensaments, no? I és mindfulness, aquesta tècnica d'estar presents activament, mos ajuda en això. I has comentat diverses vegades el discurs de 8 setmanes, que començaràs ara una 7a edició, dia 14 de gener, si algú està interessat, la podeu trobar en Loli Carballal, a mindfulnesspalma.com. A qui recomanes aquest curs i la tècnica o aprendre mindfulness, incorporar-ho a la seva vida, Loli?
Bueno, pues sería recomendable para todas aquellas personas que pues quieran aprender a practicar mindfulness, que quieran también profundizar en el mindfulness. Por ejemplo, si hay personas que a lo mejor pues tienen pues cierta ansiedad, cierto estrés también, porque en el curso de 8 semanas tratamos mucho lo que es el estrés, cómo el mindfulness ayuda a regular el estrés. Pero también me gustaría aquí, y es importante decirlo, que hay casos muy pocos, pero los hay, que a lo mejor no es conveniente. Yo, por ejemplo, antes de empezar el curso, paso un formulario para que la gente me lo complimente, porque, por ejemplo, alguien que tenga un duelo muy, muy reciente de algún familiar que haya fallecido importante en su vida, pues quizás no sea el momento ideal para hacer el curso.
Yeah.
Y luego también hay otros casos que también es importante saberlo, ¿no? Pero al margen de esto, pues cualquier persona pues que quiera aprender mindfulness. Uh-huh. Y este curso és ideal per a ello.
Molt bé. I nosaltres avui hem conegut un poc més d'aquesta tècnica d'estar present, d'atenció plena, aquesta pràctica de meditació amb la Loli Carballal Boades, instructora de mindfulness i professora acreditada en reducció de l'estrès basada en l'atenció plena. Loli, moltíssimes gràcies i res per moltes hores d'estar presents,
Nada, moltes gràcies a vosaltres.
Hasta aquí, perdiendo el tiempo, volver a la raíz, al nacimiento. El engranaje está en movimiento, nadie lo va a parar, sigue en aumento. De la complejidad, un pensamiento. De lo que siento, lo intento y queda muy, muy adentro. Hay cosas que requieren ir más lento. Nunca encontré las palabras, al dejarlas de buscar, ahí estaban, con luces de color que me anunciaban. Presente, volver a convertirnos en...
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com, amb el suport del Consell de Mallorca.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, aquí, en present.
En present. Avui és dia 5 de gener, avui estem aquí en Toni Camps i jo de cos present, i és un dia on es regalen molt de presents.
Exacte.
I és un dia de cinema.
És un dia de cinema, i esperen que els presents, els que mos duguin els presents, no siguin els Reis Mags de la vida de Brian. Pues vaya una mierda de magia, vosotros os ha guiado una botella, que de aquella dona, sinó que siguin un Rei Mags més...
generosos.
Bueno, exacte, més generosos. L'estudi del present en el cinema ha estat una constant durant anys. De fet, hi ha un home, que nom Richard Linklater, que ha demostrat que utilitzar aquest present i els temps en els que succeeix, tant físic com emocional, és una forma meravellosa de contar històries. Abans d'embarcar-se en un projecte que en varen parlar no fa un parell de setmanes, que se deia Boyhood, que narrava 12 anys de sa vida d'un nin de 6 en els de 8 anys, ho va fer en sa vida de dos joves que se coneixien a un tren.
Escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida.
¿Qué?
Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... pero siento que entre nosotros hay algo como... química, ¿no?
Sí, yo también.
Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
¿Cómo?
Venga, será divertido. Vamos.
¿Qué haríamos?
No lo sé. Lo único que sé es que tengo un vuelo de aerolíneas austríacas mañana a las 9:30 y no tengo bastante dinero para un hotel, así que iba a rondar por ahí. Sería más divertido si me acompañaras, y si al final resulto ser un psicópata, solo tienes que coger otro tren.
Ethan Hawke y Julie Delpy se conocen a un tren. Quan arriben a Viena, ella ha d'agafar un avió a les 9:30 del matí per tornar als Estats Units després d'haver romput amb la seva parella durant un viatge que estaven fent per Europa. Ella decideix baixar del tren i passar tot el que queda del dia fins que se n'hagin d'anar a l'aeroport. Aquest és el principi d'una història que va durar 18 anys i que se va rodar en tres parts. La primera era aquesta, Antes de l'amanecer. Richard Linklater, que era el seu director, va fer a l'any 1995 una pel·lícula minimalista i delicada, basada en la força del diàleg i en la presència dels dos actors, que en aquell moment eren bastant joves. És la forma de dir, comparteixes present, disfruten, no perdis les emocions, segueix. Però clar... ara farem spoilers. Sí. A partir d'aquí, feim spoilers, val? Perquè ningú sabia que allò era una trilogia, que seria una trilogia. Evidentment, en el final de la pel·lícula se separen, perquè ella se n'ha d'anar a la universitat cap a París i ell ha d'agafar un avió cap als Estats Units. Ojo, tornem a dir, spoilers. Se troben 9 anys més tard.
Verás, me refiero a que si fuéramos a morir esta noche...
¿Te refieres a si llegara el apocalipsis?
No, eso es muy dramático, pero ¿y si...? No sé, si los dos fuéramos a morir, ¿qué haríamos? ¿Hablaríamos sobre tu libro, del medio ambiente o...?
Si hoy fuera nuestro último día...
Sí, ¿de qué hablaríamos? ¿Qué me contarías? Dímelo.
Pues...
Difícil.
No, te lo digo. Desde luego, dejaría de hablar sobre mi libro. Y admito que seguramente también del medio ambiente.
Bien.
Pero seguiría queriendo hablar de... En fin, de la magia del universo. Solo que me gustaría hacerlo en...
¿Qué?
En una habitación de hotel. Ja
sé. Això és viure's present, eh?
Això és viure's present, tal qual. I, a més, és curiós perquè Antes de l'atardecer, que serà la continuació d'aquesta pel·lícula, l'any 2004, era una pel·lícula en present. És molt més madura, molt més melancòlica, una reflexió sobre el present i el temps que ha passat. Està rodada, de fet, en temps real, és a dir, dura una hora i mitja, i seguim a Jesse i Celine mentre caminen per París, allà on s'han trobat perquè ell presentava precisament un llibre que conta la història de com ells dos se varen conèixer a Viena 9 anys abans. És el present com a cruïlla entre el passat i el futur, però que marcarà el camí d'aquest futur i a la vegada ve del passat. 11 anys més tard, la càmera torna a posar-se sobre les seves vides.
Hemos dicho que pararíamos, querían ver las ruinas.
Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Despertarlas?
No sé.
¿Sabes qué haremos cuando volvamos al aeropuerto? ¿Las vemos?
No las veremos.
Probablemente.
Vale.
No corráis tanto.
¿Y cómo os conocisteis?
Nos conocimos hará 18 años y digamos que nos 18. Enamoramos. Y una década después nos encontramos.
No. Tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo.
¿Vale? Es muy romántica.
Si ahora nos encontráramos en un tren, ¿te pondrías a hablar conmigo?
Li torna a demanar si ahora nos encontráramos en un tren. Això és Antes de l'anochecer. Estrenada amb els mateixos actors, mateixos directors, l'any 2013. Se va anar rodant cada vegada, o sigui, una trilogia que s'ha rodat en 18 anys. I allà que dic que se roda en temps present, és a dir, cada vegada els personatges i els actors han canviat i el que xerren i com se relacionen és precisament perquè estan en el present. La parella, en aquest cas, està consolidada i ja s'enfronta a la rutina. Tenen dues filles, són a Grècia, i el món present ja no és una història romàntica, sinó imperfecta, real, quotidiana. És una pel·lícula brutalment honesta, sense cap idealització. Alguns diuen que és la millor de la trilogia, mentre d'altres han disfrutat del present de cada moment de tota la història. Independentment, és una absoluta meravella de trilogia que mos ha duit de la mà a cada una de les seves parts i mos ha fet vibrar a cada moment present.
Sí, sí, precioses i per recuperar també, eh? Perquè com que les hem vist en tant de temps de diferència,
exacte,
les pots veure un cap de setmana, una darrere l'altra.
Igual tindries una saturació una miqueta, perquè són intenses.
Són intenses,
sí. Però és una d'aquestes trilogies que jo crec que sí que ho és, una reflexió absoluta sobre el temps present, sobre aquest moment just en el que estàs i com el vius, com un moment pot anar desencadenant diferents coses, sempre tenint en compte d'allà on ven.
Molt ben duites, Toni Camps, aquestes Antes de l'amanecer i les dues següents. Vinga, seguim, present.
Es presenta en temps real en el cinema, però no és una fórmula moderna.
C'est aussi grave.
J'ai vu le cancer. Elle est perdue.
Només han trobat el tràiler en francès, però és una absoluta delícia de pel·lícula. Cleo, de 5 a 7, any 1962, dirigida per Agnès Varda, en Cory Marchand, Antoine Bruselier, Dorothée Blanc i Loye Palen. Cleo és una cantant jove que espera impacient els resultats d'un examen mèdic. Una hora i mitja exacta de la vida de la protagonista, mentre espera, és el que serveix a la directora per posar sobre la taula els temors, les ganes de viure, el present i el futur. Està rodada en blanc i negre, està rodada en temps real, exactament igual que Antes de l'atardecer, de Richard Linklater, de la que parlàvem fa un moment. I és un referent de la Nouvelle Vague francesa, molt innovadora, molt influent, que segueix cert sorprenentment moderna. Mescla es present exacte i real amb es present de ses emocions de Nacleo, perquè fa com a distints planos de sa realitat. Però no per això és una pel·lícula onírica, sinó és una pel·lícula molt física i quasi vos diria que documental. De fet, podrien dir que els personatges són Cleo i la ciutat de París, per la qual ella deambula durant una hora i mitja, parts iguals. Mm. És una pel·lícula preciosa, que a més te sorprèn perquè no te l'esperes. És molt xula, molt xula de veure.
Me l'apunti. Quin blanc i negre més hermós, també.
Sí, sí. Aquest, aquest blanc i negre de la Nouvelle Vague francesa, sí, sí. De Abo de Soufflé, del final de l'escapada, que deies, oh, que guai.
Que té llum. Roden. És un blanc i negre que té molt de llum.
Exacte, exacte.
Presenta la nostra paraula, Toni Camps.
I si poguéssim analitzar cada petit detall del present, a lo millor també podríem, si moraram en el cinema de ciència-ficció, també podríem evitar desgràcies.
¿Por qué miras tanto el reloj?
Cristina, ¿qué harías si supieras que te queda menos de un minuto de vida?
Disfrutar de cada segundo.
Yo besarte otra vez.
¿Otra vez? ¿Mm?
¡Goodwin, abre la maldita puerta!
Això és Código Fuente, una pel·lícula de l'any 2011 dirigida per Duncan Jones, que també conegut com el fill de David Bowie.
Ah, molt bé.
Protagonitzada per Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga i Jeffrey Wright. I és explorar aquestes distintes parts del present, és exactament el que fa un capità que participa en un programa experimental de viatges en el temps. La seva missió és viure una i una altra vegada l'atemptat d'un tren fins que aconsegueix esbrinar qui és el culpable i com pot evitar-lo. Està construïda sobre una eficaç i molt econòmica arquitectura de guió. Quasi no té peces que l'aguanten. Però el fill de David Bowie munta una trama adrenalítica que te manté aferrat a la pantalla. Està plena d'influències de Hitchcock, de Ridley Scott, de Francis Ford Coppola, però conflueixen totes en una hora i mitja, també, exactament, per mostrar tot el talent narratiu del director. És cert que no és tan pirotècnica, ni hi ha tant d'efectes artificials, ni tant d'efectes especials com Origen de Christopher Nolan, que són aquestes que van plegant els temps un damunt l'altre, però és un exercici de cinema molt més pur i molt net que a mi personalment m'ha encantat.
Que bé, me l'apunta també, que sé d'algú que li agrada molt els viatges en els temps i, i aquesta crec que no l'ha vista. I, per favor,
i sí, Camps, un present de Reis.
Un present de Reis.
Un present de Reis. Va, sí, un present de Reis. Parlem d'una altra trilogia amb un missatge que sí que és vera que és molt bàsic, però és molt més profund de lo que pareix.
¿Dejarlo? ¿No dejarlo? ¿Fideos? ¿No fideos? Te preocupas demasiado por lo que ya fue y por lo que será. Hay un dicho: el ayer es historia, el mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente.
Oh.
¡Qué bonito! Este era el maestro Owei a la primera part de la trilogia de Kung Fu Panda. La història d'un panda gras i divertit a qui només li interessava menjar, que és cridat a complir una profecia i convertir-se en el guerrero del dragón.
És boníssima, Kung Fu Panda.
En realitat, el que fa aquesta pel·lícula, a part de lluites i molt d'acudits, i és una pel·lícula molt divertida, el que fa és parlar de moltes coses que tu li voldries ensenyar molt bé en el teu fill. Té molt de missatge a darrere, perquè és una pel·lícula animada, però en el mateix temps és superanimosa, saps? És d'aquestes pel·lis que t'aixequen s'ànim, perquè el seu protagonista té molt més sentit de sumo que sentit de ridícul. I és molt ridícul, però té molt més... Saca flus, té molt més sentit de sumo. És molt divertida, te contagia, t'inspira, i per molt d'esforços que facis, no pots deixar de resistir-te en els encants de por del protagonista de Kung Fu Panda, amb una veu magnífica de Florentino Fernández. Mira que a mi normalment els doblatges així no m'acaben d'agradar, però allà que dic que la feina Florentino Fernández és fantàstica. I a la versió original, si teniu oportunitat de veure-la en versió original, tenim a Jack Black com a Po, que també està fantàstic, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Lucy Liu, Jackie Chan, és infinit aquesta pel·lícula. Les tres pel·lícules, les tres són molt divertides. La quarta ja és un fracàs absolut i la ficaren allà en calçador. Tampoc molt feia cap falta que la posassin, però ja que digues, les tres pel·lícules que formen la història completa de Po són molt divertides.
M'agrada en Jack Black, que sigui Po, li diu molt, amb aquesta panxota.
Sí, igual que Mario, i ha de ser Mario, doncs sí, Mario. Si qualcú havia de ser Super Mario, havia de ser Jack Black. I en Po havia de ser també, oi, és que en aquesta... I en Florentino, també. Florentino Fernández està fantàstic.
Són molt Po tots.
Són molt Po tots.
Sí, sí, totalment. Sí. I de Toni Camps, escolta, que el Reis d'Orient dugui molt de presents i que aquesta sigui una nit màgica.
Tant de bo me n'aduguin molts, però sobretot me n'aduguin dos. Salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ja que la paraula d'avui és present i és nit de Reis, vos recordam que demà, dia 6 de gener, a les 12 del matí, a ses voltes, això a Palma, se tornarà a representar l'Adoració dels Tres Reis d'Orient, l'obra en vers de Llorenç Mollà, que enguany compleix ni més ni manco que 41 anys escenificant-se damunt l'escenari, gràcies sobretot a l'empenta de la companyia amateur Taula Rodona. Sempre es demana a gent coneguda, polítics, actors, actrius, professionals dels mitjans de comunicació que interpretin algun paper. I d'enguany, la infermera i professora Rosa Maria Alberdi serà la mestra de cerimònies. El diputat de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, interpretarà Herodes, acompanyat de Pedro Vidal, que serà el majordom. El secretari l'interpretarà el matemàtic Josep Lluís Pol i Llorenç Bausà serà el general. El paper dels Reis serà interpretat per Margalida Fullana, que farà de Melcion, Maria Francisca Oliver, que serà Gaspar, i Toni Canyelles, que serà Baltasar. I el paper del dimoni, que sempre agrada, l'interpretarà el jurista Lluc Pol Bonnin. Ja sabeu que l'Adoració dels Tres Reis d'Orient és una obra de l'escriptor de Binissalem, Llorenç Mollà, que conta el camí que feren els Tres Reis d'Orient per adorar el bon Jesús. I els directors de l'obra, Bernat Pujol i Mateu Fiol, incorporen, i això és una característica que tothom espera, algunes gloses improvisades amb referències a l'actualitat. Ja sabeu, criticar, però amb elegància i, sobretot, en clau d'humor. Vestits d'aquest blanc que sembla gris, però una veu et crida d'imprevist i un calfred s'escola per l'abric. He somiat tant tenir-te aquí. Fa tant de temps, fa tant de temps que els teus intents de fer-te creure que estàs bé es perden sols entre la gent. Però avui ho sents, avui ho sents, com quan de nens fèiem vaixells amb un paper que abandonàvem convençuts.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipal, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Vais receber o melhor presente, que eu saiba estimar e querê-lo para sempre, que eu saibas cuidar, tudo ensinar, que eu saibas amar. Vais receber o melhor amigo, que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão da nova geração. E no meu colo sempre haverá espaço para dois.
I així arribam al final del capítol que hem dedicat avui a la paraula present. Present que és aquí i és ara, sigui perfecte o imperfecte. Present que és un regal en tots els sentits de la paraula. Nosaltres estem presents per tots vosaltres de dilluns a divendres, de 10 a 11 del vespre, i ja sabeu que sempre que vulgueu, també en el servei a la carta d'IB3 Ràdio. Demà però no hi serem, perquè tenim permís per gaudir dels presents dels Reis d'Orient que hauran passat per Ca Nostra. Tenim el poder de gaudir el present en les millors condicions possibles. Així que el 2026 ens arreli a la terra i ens doni ales i bou per millorar el nostre redol i el món en què vivim. Ara toca baixar barrera i ho fem amb una dona que té ben interioritzada la paraula d'avui.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Isabel Pisà, delegada de la Fundació Vicente Ferrer a Balears, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me una altra vegada, Araceli.
Isabel, si t'he dit present, que és la paraula polisèmica del programa d'avui, que te ve al cap primer de tot?
Ui, doncs pues moltes coses. Present té molt de significats. Podria ser el valor de cada moment, estar present, no? Aquest moment que passa tan ràpid i que hem d'aprofitar i hem de viure intensament. Després també podria ser, un Vicenç Ferrer sempre deia que allà on hi ha un ser humà, on s'ofereix, on hi ha un deure ineludible de les nostres persones d'estar present, d'estar allà. Uh-huh. I després els regals que dona la vida, que són aquests presents que a vegades ni siquiera són coses senzilles i que te sabrà disfrutar i agrair.
I tot això és present, efectivament, tot això mos regala aquesta paraula polisèmica. Quants anys fa que estàs vinculada, Isabel, a la Fundació Vicente Ferrer?
Ja, molts, són 18 anys.
18.
I la veritat és que seria, no només estar present cada dia, altres realitats i aquesta finestra, no?, en el món, i que d'alguna manera pues, es fa com a més petits, perquè som en Occident, com jo, som més individualistes, més mirant el John Beagle, i te'n dones compte que el món és molt gran. Sí. I després el regal d'estar fent feina en un lloc on t'enamores cada dia, de la feina i tens pues, aquesta flexibilitat de tocar moltes coses a la vegada.
I fas feina des de Mallorca, però quantes vegades has anat a l'Índia, a Anantapur en concret?
Doncs pues mira, en aquest 18 anys, pues, segurament una o dues vegades cada any. És ja com que arriba a casa. Ja. La nostra mare, la nostra casa, ja tenim els companys, ens estimem moltíssim perquè hem fet molta feina, moltes batalles junts, i sobretot perquè és on té sentit la nostra feina, el treball de camp, diguéssim, les nostres persones, els beneficiaris, les comunitats on treballem, és allà on carregues les piles, on te'n dones compte de tots els resultats, no? Ojalà poguéssim agafar avions i fletar i anar a enviar a tothom que ens ha ajudat a veure en què s'ha convertit aquesta ajuda i, bueno, i com se multiplica, no?, aquests resultats.
Sí, perquè mai aneu tots sols. I quasi mos apuntes, però què t'ensenyen aquests viatges de viure el present?
Molt, mos t'ensenyen moltes. Jo sempre dic que hi ha aquests moments que mos seguim a lo millor en les dones, no?, que estan defensant els seus drets com fa molts anys aquí, o t'asseus entre un orfenat on hi ha aquests infants que d'alguna manera la família ha deixat enrere perquè tenen discapacitat o perquè no els han pogut senzillament mantenir. I tot això te dona tant, t'ensenya tant, perquè ells aprofiten les oportunitats, aprofiten cada cosa que tu els acompanyes, cada ensenyança, l'educació, l'alimentació, les necessitats tan bàsiques que aquí donen per certes, allà són de veres un regal i l'aprofiten.
De fet, entenc que quan recordem una cosa també la tenim present. Després de tants anys de feina a la Fundació, de tantes experiències, n'hi ha alguna que tinguis més present que d'altres, algun ensenyament?
Sí, cada dia te sorprèn quan fas feina a una entitat social. A lo millor que aquestes petites històries, no?, que fan més humanes la nostra feina, des de aquell home, a lo millor que un dia mos contava que va arribar en Vicenç i quan el va veure venir per l'horitzó em va dir i aquest que me pot ajudar, si no té res, no? I ara és ell el que està ajudant en plantacions de mango en els pobles veïns o aquelles dones que no tenien res i ni siquiera repudiades per la família i els seus fills han pogut anar a la universitat. Cada moment d'aquests te fa créixer i busca aquest propòsit que té la casa, pues arriben al seu fi.
Uh-huh. I com deies, cada un d'aquests moments també és un regal, és un present, i a la Fundació també podem comprar objectes com a manera de col·laborar en la vostra tasca. Què hi ha darrere de cadascun d'aquests objectes?
Vides i oportunitats, ja que no podem dur tothom a l'Índia, o a Nepal, o a Mozambic, o on estiguen treballant ara. Sí que a través d'objectes físics visualitzar en aquestes persones a les que estem acompanyant. D'alguna manera necessitem a vegades tocar les coses i aquests objectes donen un sentit. Però darrere hi ha molt més que objectes, hi ha vides.
I poden col·laborar amb objectes i poden posar el nostre granet d'arena en aquestes vides. I ara, de fet, acabeu de treure uns objectes molt específics o molt especials, no? Que a més els heu posat un nom molt vell, que és No ni No.
Sí, doncs pues mira, tot va sorgir una mica perquè la Fundació se coneix més la feina a Índia, però és veritat que en els darrers anys estem treballant a Nepal, a Mozambic, vàrem fer feina a Sadana de València, estem treballant a Sadana de València, també a Sri Lanka, a Filipines, i recentment ara a Gaza, a Palestina. I el que hem fet és a través d'algo cultural, algo molt bàsic, com són les cançons de Bressol, treure un projecte a la botiga Mel i Cotó, que es diu No ni No, emulant la nostra cançó No ni No, la nostra cançó de Bressol d'aquí. I a través de les músiques, de les mares cantant en els seus infants, apropar una mica en aquestes diferents cultures, en aquesta internacionalització del treball de la Fundació Vicent Ferrer a dia d'avui.
Idò, No ni No és aquest projecte, aquests regals solidaris, que el que fan és englobar moltíssimes coses i moltíssimes emocions també. Com se presenta el 2026 per la Fundació, Isabel?
Amb molt de projectes. No podem aturar. No podem aturar perquè aquest present suposa per nosaltres futur i suposa compromís, suposa seguir actuant, i tot això només ho podem fer amb altres persones que ens donin al seu costat i amb noves aliances. O sigui que aquest present i aquest futur se presenta amb moltes aliances per poder seguir lluitant per les persones més desfavorides.
I d'avui xerrar amb Isabel Pisà, que és la delegada de la Fundació Vicente Ferrer a les Balears, i t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Isabel. Primer, si tens algun ritual abans d'anar a dormir. Mira, ara que xerrant de non i no, si tens algun ritual o algun costum que ens ajudi a dormir millor.
Pues mira, ja no necessito que me cantin res perquè me quedi dormida de vespre, però frites. Sí que tinc un ritual quan m'aixeques matí des de fa bastant de mesos, que és fer una mica de meditació i d'alguna manera t'ubica el cap i t'ubica on estàs cada dia per estar una mica més present i poder afrontar el dia d'una manera més ordenada i exitosa.
Que bé. I necessitem una cançoneta per baixar barrera. Quina me'n proposes?
Pues vos proposo una cançó de Bressol, perquè ja que hem xerrat d'aquest projecte Non i No, hem xerrat de la universitat, de la moda de sa mare, cantant una cançó de Bressol en el seu fió perquè s'adormi, vos proposo una cançó de Bressol per acabar aquest present d'avui.
Beníssim. I d'avui que matem el dia de la nit de Reis, posarem aquesta cançó perquè tots els nens se vagin a dormir prest i trobin tot de presents davall l'arbre quan s'aixequin demà matí. Isabel, abraçada ben forta des d'IB3 Ràdio.
Una abraçada enorme. Moltíssimes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Hora baixa posta el sol, plorinyava l'infantó. No ploreu, angelat, no, que mo mare te no vol. No ploreu, angelat, no, I'm